arribam a les 4 i 4 minuts. Més notícies a partir de les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que dos projectes mallorquins han estat guardonats als Premis Arquitectura 2026.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per encetar la segona hora de Tèntol, la segona hora de programa. Aquí tenim totes les lletres, tenim en Toni Cardell, el control tècnic, i taula plena per analitzar l'actualitat del dia, perquè si fins ara hem jugat amb les paraules i les intervencions que va fer en Toni Gaudí a la Seu, meravelloses, aquesta entrevista que hem pogut fer avui amb responsables del patrimoni de la Seu, ara mos toca saber també què passa a les Balears i pel món. Així que convoquem la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Si és l'hora de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Saludem en Xisco Nadal,
aquí tornem
en Celestí Olivem, en Miquel Jum,
bon dia,
i en Raquel Agüeros. Com estàs, Raquel?
Bon dia, corets, com esteu?
Molt bé. Tu que ets una dona que t'agrada l'arquitectura, ara parlarem d'arquitectura, perquè tenim aquí uns arquitectes a Balears que són premiats.
He vist les imatges, sí. És una passada.
Ah, que sí?
Sí, superben intentades.
Per favor, comentem aquests edificis, aquests projectes arquitectònics Balears premiats.
Si arquitecte s'imagina dins el cap com ho ha de fer, quatre pautes ja li basten, m'encanta, joder, que bé. Decisions que són per vida, ràpid i sense dubtar. Les cagades, si ara tries lo que no vulguis demà.
I dos projectes mallorquins han estat guardonats en els Premis d'Arquitectura 2026 organitzats pel Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes d'Espanya. Aquests premis reconeixen el talent i el compromís dels arquitectes per trobar un equilibri entre el respecte a la història i la cultura i la innovació sostenible. El Pla Estratègic de Regeneració de la Platja de Palma, fet per Victòria Fiol i Land Lab, ha rebut el Premi de Sostenibilitat i Salut. Aquest projecte proposa un procés d'adaptació de la platja de Palma al canvi climàtic i proposa naturalitzar els carrers i crear sistemes de revegetació a través d'una infraestructura verda que optimitzi els recursos naturals. El jurat va valorar aquest projecte de regeneració per apostar per la sostenibilitat i salut en un context sotmes a una alta pressió humana.
Veig piràmides de sal, càmeres a radial, molt enorme.
I un habitatge fet 100% amb marès proposat pel despatx mallorquí TEDA Arquitectes a la colònia de Sant Pere ha rebut el Premi Professió d'aquests Premis d'Arquitectura 2026. Un projecte que cerca un equilibri de la casa amb el territori de manera natural. És a dir, és un habitatge que s'integra perfectament en el seu voltant. El jurat va destacar d'aquesta obra la declaració d'amor dels arquitectes cap a la pedra de Marès.
I no ets l'únic guardó que rep el nostre següent convidat de TEDA Arquitectura, perquè també a Madrid la setmana passada varen rebre un premi nacional, Premi Hispàlit per construccions fetes en ceràmica, amb Mont Felanitxés, per una casa que siu Cara Brigit, i a més també tenen sorpreses aquests propers dies. Ja no sé quant de premis acumulen, però volem parlar amb en Jaume Mayal. Jaume, com estàs?
Molt bé, Margarida.
Benvingut.
Hola a tots aquests. Gràcies.
Enhorabona, Jaume. Jo no sé com ho fas, per on guardau tots aquests premis, si és que vos donen qualque cosa física.
Sí, després hi ha la queixa que cada vegada venen que entrestats. Entrestats. Sí.
Però això són, d'això diuen, el modern diuen pongos.
Exactament.
D'aquests que fan il·lusió, que costen molt de guanyar, Jaume.
I tant, sí, bueno, és la feina de molt de temps, diguem-ho així, molta intensitat i, bueno, i d'un equip gros de gent, perquè ara jo xerro amb per veu de tot un grup de gent.
Clar, Jaume, té d'arquitectes, dius que ja fa anys que feis feina, anys que també feis projectes sostenibles, treballau molt en marès, treballau molt temes de sostenibilitat, de cases que puguin mantenir-se per elles mateixes, no sé com, ara ho explicaràs millor tu que jo.
No, ho sé.
Però tot això amb premis, perquè sempre se vos reconeix aquesta tasca.
Sí, bueno, això dels premis és relatiu, hem de relativitzar. La veritat és que darrerament hem tingut moltíssima sort, moltíssima. Ara aquestes dues setmanes n'encadenem tres, dos a nivell nacional i un mundial, diguem-ho així. I això és una sort, i, bueno, perquè això quan tu estàs ja a la final, qualsevol pot guanyar, per dir-ho així. Però la veritat és que sí, que hi ha aquesta mirada, diguem-ho així, d'avançar mirant enrere, no?, d'utilitzar recursos que tenim a mà, de sentir-nos part de la tradició, és a dir, de contemporaneitzar aquesta tradició del lloc, allà on mos establim, i per tant mos sentim això, part d'aquesta tradició local mallorquina, en aquest cas, d'aquest darrer premi. Sí.
De Marès també. Com el valoren en Marès en aquest guardons, per exemple, a Madrid, que ara l'altre dia hi vareu anar, o aquest Premi Nacional d'Arquitectura? No ho sé. Ells no coneixen en Marès.
Bueno, sí, suposo que relativament sí. Hi ha alguna... Bueno, ja coneixeu aquesta casa de Canuts, on que va fer, bueno, aquesta, una de les millors cases del segle XX a Mallorca, i que realment se coneix. Però, bueno, jo crec que el que se valora és aquesta voluntat de treballar amb productes locals, que ja és una frase una mica desgastada, però, si més no, d'anar un poc més enllà i trobar-li, diguem-ho així, totes esprema, diguem, les possibilitats d'aquests materials que tenim a mà, diguem-ho així, reduint tot quan se pugui les emissions en el procés constructiu, i no només en el procés constructiu, sinó després durant la vida útil de l'edifici, no? Uh-huh. I en aquest cas, a la Caloni, clar, ens trobem, ho heu dit a l'entrada, no? Un edifici 100% de marès, evidentment no 100%, però sí que jo la considero quasi una casa manifest, perquè s'estira l'ús del marès a racons quasi insospitats i fins i tot invisibles. És a dir, en aquest cas, per exemple, el terreny era un terreny de roca, està de vora el torrent de la Caloni, i mos posaven damunt una llenca de pedra enorme, una roca enorme, que, per tant, no fa necessari utilitzar sabates de formigó, fonamentació de formigó, que és lo esperable. Per tant, també, la fonamentació, que és una cosa que no sabeu, però que està allà, que deixa empremta, no? També s'ha fet marès. O tots els forjats, ja siguin en voltes o en arcs plans, etc., segueixen les voluntats del propi material, diguem-ho així. Per tant, és quasi això, un test per el propi material en si.
Raquel, que li vols demanar a en Jaume?
Hola, Jaume, enhorabona pel premi. Una cosa.
Moltes gràcies.
Tu acabes de dir que la casa no és 100% marès, perquè, òbviament, no se podria fer. Per què no? Com seria una casa 100% marès?
Bueno, no s'ho podria fer entre altres coses perquè has de fer una junta, i en aquesta junta en ple escals, per exemple, intentant no evitar ciments, sinó que fem morters de calç amb un àrid amb grava molt fina. Hi ha elements, per exemple, els paviments, són de rajoles de test, no els de marès, podria ser de marès a interior, però realment no és el 100%, tots aïllaments no se fan en marès. O sigui, hi ha uns altres materials, les portes, no? Les finestres, no? Hi ha altres materials. Sí, sí, sí.
Mira, avui
no?
Hem conegut una cosa, Jaume, encara parlàvem de la Seu i de Gaudí, perquè clar, avui s'ajunta tot. És un dia d'aquests històrics.
Sí, exactament.
I parlàvem amb un expert en patrimoni de la Seu i ens contava que la Seu plena d'ous, aquesta expressió que tant sentim, podia venir de que utilitzaven el blanc de sou per protegir el marès perquè no caigués de... Era una manera de conservar marès perquè no caigués sense miquetes que fan marès quan cau.
De fet, Cerdó, no ho he sentit, m'és la creu.
Doncs,
però la veritat és que és molt interessant.
Podria ser?
No, ni idea, ho podem provar. No sé, somiar es queda una estona.
Clar, com a arquitecte, però, què diries?
Però, sorprenent, però realment és que hi ha molt d'aquests usos, no, que han perdut culpa de la tecnologia, o gràcies a la tecnologia i la industrialització, que té una cara molt bona, però després té una cara dolenta, que és que les coses que són fonamentals o bàsiques o elementals o fàcils d'aplicar se van perdent en pro d'una normativa o d'una... O sigui, que te fa perdre un poc el que tens a mà, les possibilitats d'allò que tens a mà te'ls fa perdre, diguem-ho així de vista, no?
Curiós. En Jaume demà se'n va a Viena. Què vas a fer demà a Viena? Ho poden contar, Jaume?
Bueno, el poden contar un trosset. No sabem el final, però bueno, sí, és casualitat. Vull dir, són, bueno, a vegades se donen aquestes casualitats. Pues sí, una altra casa, que no, bueno, és l'altra punta de Silla, realment en el Toro, a Calvià, està nominada com a finalista. Bueno, aquesta és un premi a nivell mundial, sí, una de les millors cases fetes amb ceràmica, una altra vegada, en el món, diguem-ho així.
Feta,
no?
Tot en ceràmica.
Bé,
tot. Bueno, tot, sí, ja mos entrem.
Principalment.
Com lo del marès, material principal.
No 100%, però bueno... material principal de la ceràmica, en aquest cas els paviments són de pedra vincelant, per exemple, bueno, sempre fem això, servir material d'aquí, perquè realment són... És curiós, perquè és una cosa quasi màgica, que no, que els materials que te dona la natura, d'entrada ja són respostes climàtiques en el lloc allà on tu piques, no? A Mallorca tenim les marees, per exemple, que és molt feixuc, no? Per tant, té inèrcia, li costa canviar de temperatures, com quan entrem dins una possessió, no? Aquelles que pesen, els costa canviar, no? I per tant, ens estiu s'està fresquet. O són materials higroscòpics que absorbeixen les molècules d'aigua que hi ha l'ambient, allò de la basca que abans estiu. Si tens un material higroscòpic que absorbeix aquesta basca, vas de dins estaran més fresquet, no? Bé, això són els principis aquests dels propis materials que tens a mà que ja t'ajuden a solucionar el problema.
Hem de posar un Jaume Maiol a la nostra vida,
sí,
està clar.
Sí,
jo sempre dic que et soni a la meva vida és poder tenir una casa d'en Jaume Maiol.
Clar, com és que teva?
És un somni de molta gent.
Com és que teva, Jaume?
De
preciosa.
Jo sé com és casa meva. Això que diuen en casa d'herrero.
En casa d'herrero, cuchara de palo.
Això mateix. No, bueno, jo vaig tirar a casa padrina, fet uns petits arreglos i sí, molt seguint del que tenim a mà, eh? Més ben dit, i seguint en història. No? Sí.
Clar, tenen tanta feina que...
Jaume, na Raquel té un terreny petit i estava molt interessada amb aquesta entrevista perquè li agradaria una de les seves cases de disseny. Ets com aquests restaurants d'estrella Michelin, que hi ha anys de coa. Ho dic perquè na Raquel vol demanar número.
Vinga, se faria la cova. No, procurem estar a l'abast de tothom. No, molt allunyats del que seria això. A més, ho has pronunciat així en plan francès, que encara sona més exclusiu. Procurant ser populars, comuns, habituals, propers i humils, diguem-ho així. A l'abast de tothom. No?
I jo estic entre casa de marès o de ceràmica. Clar, que me sortiria més a compte.
Mira, a Llubí vàrem fer una cosa... I és mitjo-mitjo. Què m'ho va passar? Que és una casa que tenim a Llubí, una casa molt interessant, bueno, premiada en els darrers Premis d'Arquitectura de Mallorca, precisament, que la fua interior és de ceràmica. No van tenir cap maó de tots els que han utilitzat per construir, Això fou exterior de mares, i entre elles hi ha l'aïllament, no? És a dir, que també, si no estàs decidit, depèn de la situació, també se poden combinar els dos materials sense cap problema. No, però són molt amics.
La ceràmica deu ser més delicada, no?, com a material.
Depèn.
Per viure, dic.
Depèn, bueno, per no sé, si l'emplees de paviment és molt millor, si la pot vidrificar és una altra història, el mares veu més, bueno, depèn de les situacions. Depèn de les situacions.
Jaume, la cortarada de Raquel Agüeros és de vora la platja. Es mares aguanta bé la litra.
Sí, aquesta bueno, casa que l'Ai Sant Pere està ben a prop de la mà, sí.
Es mares, ja sabeu tots que s'ha de fer a partir de les platges, no? Ja s'hagin, sí. Ja sigui mares a oli com mares marítim, s'han sedimentat o de vora les platges o les dunes, per tant, mares eòlic, o dins l'aigua, per tant, mares marítim, no? És a dir, que les platges i les mares no poden queixar millor. Les platges són de mares.
Ja ho sap, Raquel.
Sí.
Aquestes dues cortarades que tens de vora la platja no diran cindret. Es mares, tu que passaves pena, que deies, ai, no sé si em quedarà bé o no. I del mares 100% en esteu cas.
Decidit, no, Jaume, has de convidar.
Clar, però Jaume, una cosa, que encara t'anirà si no haurà respost la pregunta d'en Celestí. Si tu vas un poc més a l'econòmic, marès o ceràmica?
Bueno, és que tot és molt relatiu, eh? Ni és una cosa ni és l'altra. Tot depèn de com s'utilitzi, està clar.
I de les porterades, clar.
Sí, bé.
Allà barat o surt, que, també se diu,
eh?
Això és
veritat. Però bueno, també és veritat que a nivell econòmic, ara estem acabant uns habitatges de protecció social, sí. Passiva i són principalment de marès. Vull dir que no... Tot és combinable, eh? Tot, però depèn.
Però en Jaume no només depèn. Fa projectes a Balears, sinó que també ara fas un iglesi, me'n conta-mos això de ser iglesi, perquè jo que no me'n puc avenir.
Això és una història un poc particular, no sé si m'ho anem per les branques, però, bueno, sempre... Bueno, la veritat, no sempre, però vam començar a fer feina aquí a Mallorca, però hi va uns anys de crisi, molt, molt bèstia, ja ho recordareu, no? Vau fer 15 anys, i vam començar a fer qualque concurs a fora, per, bueno, allò, per practicar, no? Com un escriptor fa crucigrames, fer concurs a fora, que, bueno, no eren ben bé per guanyar, però vam tenir la sort de guanyar-ne una Suïssa, una escola, que vam acabar, i va anar molt bé. I mentrestant anàvem fent qualque concurs a fora, no? I sempre tenim una cama a fora, bueno, estic donant classes a Suïssa ara mateix també.
Sí, classes a Suïssa.
Va sortir l'oportunitat de fer una petita capella, bueno, una esglesieta, no, una cosa molt petita, molt particular. A Bèlgica, va, vinga, la mos presentarem, també, no? Casualitats, bueno, sorts, no sé, un treball amb pedra sense volar, quasi, o, bueno, i van guanyar aquest concurs, no?, d'aquesta església. I res, i ara, bueno, abans de l'estiu, en principi, s'acaba. És una cosa un poc particular, eh? No? Això de fer una iglesia en el segle XXI. Però, bueno, crec que li hem donat una volta a l'enfoc, diguem-ho així, la iglesia religió, li han donat una volta i crec que estarà prou bé.
Com en Gaudí.
Sí, sí. No, però quina volta? Mos ho pots explicar un poquet?
Bueno, jo, sí, de fet estava en els principis del concurs que entregàrem, que jo sense ser massa religiós, o diguem-ho així, no, per cas no apareixerà. Però, bueno, que això d'eclesia vol dir reunió, no? I, per tant, i ara estiraré un poc això aquesta, vol dir reunió, vol dir una reunió de gent, com la cara feim a distància, no? Gent, bueno, que se respecta o té una mateixa mirada, no? Per tant, se reuneix per X, no? En aquell temps hi havia unes creences X, no? Bueno, hi ha una gent que promulgava sermons i tal, no? I se reunien per bueno, era un tema de una voluntat d'agrupar-se com a humans, no? I ara l'estir, perquè és molt particular, ara, mentre fa uns segles aquest, estem fent, que quasi és una intervenció paisatgística, no? És un objecte en el paisatge, no? Forma part d'un paisatge del segle XVIII, que és un paisatge natural però artificial, perquè està fet per l'home, no? I té cara com de... quasi és un grot o una culminació d'aquest paisatge romàntic. Bé, mentre fem això, mos criden, ho dic perquè és quasi el mateix, cicles i que això que ara vos explicaré, mos criden bueno, d'un festival de música techno que se fa a les afores de Brussel·les cada any, no? Un festival que reuneix 15.000 persones durant 3 dies, no? Més si volíem fer un pavelló per un milenar de persones, no? I alhora estàvem fent un iglesi i un pavelló de música tecno, no? Que...
una reunió, igualment.
Segon com, és el mateix, no? Perquè aquest pavelló tenia com un, bé, una espècie de tòtem en el centre, no? I on hi havia un senyor que predica, que li diuen DJ, no? I la tribu que balla al voltant i celebra seguida d'una manera magnífica i fantàstica, només és que se reuneixen a diferents hores, no?
Clar, són però... parroquians, també.
Però, exacte, exacte, exacte. Bé, no, és això, celebrar seguida, diguem, d'alguna manera, no?
Sí, sí. Era Jaume Mayol, enhorabona, hauràs de venir un dia, perquè clar, tenim tantes coses que mos ha d'explicar Jaume, tant de reconeixement i tanta bona feina, així que molta gràcies i una ferrada
gràcies a tu. Gràcies per l'interès, és un plaer.
A tu i en el teu equip, una ferrada
venga,
farta.
De part vostra.
Gràcies.
Gràcies.
I de té d'arquitectura, que projecte en català per Jaume Mayol, que guanya tant de premis i que fa arquitectura.
Du molt d'anys, jo s'hi vaig conèixer.
Sí. Bé, molt d'anys, que en Jaume deu tenir 50 anys. No
sí, no, 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 però...
No arriba, crec.
No, no arriba.
No?
No, deu tenir 49.
No sé si et sembla millor manera de convèncer un arquitecte perquè te faci una casa, Raquel Agüeros, dient que és molt, molt gran.
No, no he dit que és molt gran, dic que duen molt d'anys a dalt. Jo els vaig conèixer. Sí, és sí. Vera, segurament que és fruit de tota la feina que han fet abans, no només a ells, sinó al seu equip i socis, però és vera que varen anar, me'n record, a la Fira del Disseny de Londres un any presentant una marca que es deia Made in Mallorca. I s'estan consolidat d'una manera impecable dins un món que és ben complicat.
I tant. Sí, sí, és una marca ja internacional.
Sí, sí, sí.
Molt bé, deixem l'arquitectura, tornem a la Sagrada Família, tornem a veure quina la fa ara el Papa, perquè ja sabeu que d'aquí una estona beneirà la Torre de Jesús a la Sagrada Família. My message is the simple indeed. Wherever you wander, whatever your creed, there's just one thing, baby, that comes from above. When push comes to shove.
El Papa Lleó XIV acaba avui la seva segona etapa del viatge a l'estat espanyol. Ho fa amb una agenda ben plena. Avui de matí ha visitat la presó de Brians i al migdia ha anat fins a l'abadia de Montserrat per resar-hi el Sant Rosari. Però el gran esdeveniment d'avui és la seva assistència a l'acte central de l'any Gaudí, just el dia que fa 100 anys de la seva mort, durant el qual el Papa Lleó XIV farà la benedicció de la Torre de Jesús. Aquesta torre, de 172 metres i mig d'alçada, que ha convertit la Sagrada Família en l'edifici més alt de tot Barcelona. I ara que la Sagrada Família ja ha arribat a la seva alçada, només queda una intervenció per fer. És la de la façana de la Glòria, la principal d'aquest temple, en la qual s'ha de representar l'infern, el purgatori i el paradís, tal com ho va concebre Antoni Gaudí. Qui es troba en bona posició per ser qui finalment faci aquesta intervenció a la façana de la Glòria és l'artista mallorquí Miquel Barceló, sobretot perquè té una gran experiència en fer intervencions a d'altres esglésies i catedrals. La mida d'aquest projecte serà de 50 metres d'alt i 50 d'ample, i si finalment et seleccionat, dedicaria d'haver 15 anys de feina a poder acabar-lo.
Això diuen, ho sabrem avui. Incògnita.
Ten per mi que tots són dies històrics des de fa anys.
Avui especialment.
No, bé, avui...
No, i després quan s'acabi aquesta façana de la Glòria, vendràs moment clau que tothom que viu en el voltant de la Sagrada Família fa anys que tremola, que és que està pactat...
S'han de fer
que,
les escales.
S'han de fer les escales i que es demoleixi part, no sé quantes finques s'han de desbocar, sí, que de fet, quan varen comprar les cases, ja constava en allò que era el seu contracte de compra-venda, que aquestes cases no eren en venda en propietat, sinó que eren com una espècie de concessió. I ara hi ha una mica de trull, bàsicament, perquè comprar-se un pis a Barcelona...
Ja hi vaig viure dos anys,
no te pensis que sigui fàcil.
Si vols dir que des de dins ets llit. veces.
No.
En sèrio?
Tu vas viure en aquestes cases que pentura seran esbocades?
No sé si són aquestes.
Però vas viure davant la Sagrada Família.
Però, i vas viure com? Quan vas anar a classe en Xenoa?
No,
posteriorment. O vas passar per allà un dia perquè tenies una persona especial en qui vas berenar dos de matins?
Fas una caixa de sorpreses. És a dir, que tu...
Carrer La Pant en Mallorca.
De Safiner... És carrer Mallorca, allà on hi ha aquestes cases que pentura seran esbocades.
En La Pant. Clar. Les darreres de Canostra, sí, que precisament era la meva habitació, donaven en el parc de Sagrada Família. De dins el llit, veies esto.
Una cosa.
Per tant, no s'ha acabat la Sagrada Família. Tothom diu, donant per concloses les obres de la Sagrada Família.
Principi, no. Un piset de bon preu.
No, això t'anava a dir.
Fa 21 anys.
Tu pagaves més per tenir aquestes vistes?
No. Era un lloguer econòmic.
Va ser coincidència, però que fos allà.
Segur que ara no ho és tant.
És que fa 21 anys encara, Barcelona no estava gentrificada com ara.
Clar, no sé si seran aquelles finques.
Haurem d'anar a mirar.
Clar, perquè...
Segurament
han de ser aquelles finques.
Però això és com comprar...
Perquè són els d'abans, de ses façanes.
Supos que primer...
I de fet, per això hi ha parcs, a banda i a banda.
Supos que primer, si trien Barcelona o l'artista que triïn, farà aquesta façana...
Però què vol dir? Que les escales pegarien a el carrer La Pant?
El disseny de Gaudí està fet que un pit s'acabi aquesta façana de la Glòria, s'hauran de construir les escales, unes escales immenses, que donaran pas a la Sagrada Família. I Gaudí no volia que passés, com per exemple sí que passa a la catedral d'aquí de Mallorca, a la Seu, que tu no pots veure la façana sencera amb molta perspectiva. El que va dissenyar Gaudí era que tu, des d'en fora, poguessis admirar la Sagrada Família. Per tant, els edificis, ara no sé quin costat és, si és nord, sud, est o oest, basta cercar-ho per internet i ho trobareu, però sí que ara mateix hi ha certa polèmica perquè en el problema d'habitatge que hi ha a Barcelona que s'hagin d'esbocar aquestes cases, no està del tot clar que l'obra de la Sagrada Família se pugui acabar com la va concebre Gaudí, tot i que han de dir que la gent, quan va comprar aquestes cases, aquests pisos tenia clar que no era una compra, sinó que era una espècie de lloguer...
Sí, una sessió...
No etern, però sí una sèrie d'anys.
Sí, sí. Doncs pendents, d'aquí una estona, crec que és d'aquí una hora, que ha començat tot plegat, i a veure què passa. Si és que s'anuncia avui, no ho sabem tampoc.
Segur que seran unes imatges espectaculars.
Això
segur. Jo crec que a nivell internacional, la marcada que s'ha fet a Barcelona fent coincidir això i que ell hagi pogut venir, jo crec que això serà ja un poquet com el sus de... d'un altre tipus de coses, també, no? Aquesta imatge...
Ja saps, d'acord, doncs, ara que l'Agüero, tu que ets experta també en arquitectura i en catedrals, després de la Seu de Mallorca i la capital de Colònia, de ses catedrals més velles que hi ha és la Sagrada Família, sí o no?
Podria ser també la primera,
O la més segona. Més que la Seu.
Més que la nostra.
La Seu és preciosa, però la Sagrada Família és una obra... Bé, jo crec que...
És que té massa moderna. És que jo som molt gòtic per això.
No. Dic que la imatge crec que serà una preciositat i donarà la volta al món.
Segur. Va, darrer tema, perquè tot això ho haurem de pair amb un dels estius més colorosos que ens esperen. Com sempre s'ha calit i m'entabana xumbec etern d'estiu.
Ja, si ja mos podem preparar per aquest estiu perquè farà molta i molta calor. L'Agència Estatal de Meteorologia va presentar ahir a Palma els pronòstics per aquest estiu i segons les seves previsions hi ha una alta probabilitat que les temperatures estiguin per damunt de la mitjana durant el proper trimestre aquí a les Illes Balears.
Què vol dir això?
Clar, una previsió...
Patirem molt.
Sí, jo crec que sí. Una previsió que arriba després d'una primavera excepcionalment càlida. Les Balears han registrat rècords de temperatura mitjana màxima i fins i tot s'han assolit temperatures pròpies de ple estiu abans d'hora. Una tendència, segons diuen des de l'EMET, que es pot relacionar amb l'escalfament global i amb l'augment de la temperatura de l'aigua del mar. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón. I des de l'EMET ja ens avisen, aquest estiu no només farà calor de dia, també de vespre. Ja es preveu que augmentin les anomenades nits tropicals, quan la temperatura no baixa dels 20 graus durant el vespre, i també les nits tòrrides, que és quan el termòmetre marca més de 25 graus. És a dir que...
20 graus ja és tropical.
20 graus ja és tropical i 25 ja és torri.
Ja l'estiu, quan tenim 20 graus, i donant gràcies.
Sí, però no és el mateix 20 graus de dia, clar, 20 graus de vespre, estimada. Si de vespre no refresca, l'endemà encara és molt pitjor.
Això no és tot.
I si més has anat a la mà i t'has torrat de dia...
Això no
que sí, que
és
tòrrida, sí.
Ja nits tòrrides, també, que són una altra cosa.
La Raquel és molt tòrrida.
Però no és tot això. Hi ha molta probabilitat, diuen, que aquest estiu al Manco hi hagi dues onades de calor. Uf. Així que dues. No es poden preparar.
I com el Manco, no, no ho sabem encara.
No ho sabem.
No se sap. Doncs preparem-nos, fem un tento. Parlem tot d'una.
El teu moment de Tento.
Bon dia, som en Nicolau Dols, de Palma. El meu moment Tento de la setmana és dins l'avió durant el vol setmanal a Barcelona per acudir a l'Institut d'Estudis Catalans quan som capaç de llegir qualque cosa de creació.
Tres ràdios, Dial.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. El vitiligen. Amb motiu del Dia Mundial del Vitiligen, en castellà vitíligo, que se celebra el 25 de juny, volem donar visibilitat a aquest trastorn cutani, més habitual del que podríem pensar, i comentar-ne alguns dels termes principals. El vitiligen es caracteritza per l'aparició de taques a la pell, és a dir, àrees despigmentades a causa de la pèrdua de melanòcits. Els melanòcits són les cèl·lules responsables de produir melanina, el pigment que determina, per exemple, el color de la pell, del pèl i de l'iris dels mamífers. Aquest trastorn, no trastorn, no és dolorós ni contagiós, però sí que pot tenir un impacte emocional en les persones que el pateixen. En alguns casos hi ha predisposició hereditària. Per sort, encara que avui en dia no té cura definitiva, els tractaments actuals poden ajudar a frenar-ne l'evolució i afavorir la repigmentació. Esperem que un dia no gaire llunyà es descobreixi una cura definitiva per a aquesta afecció de la pell, el vitiligen. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Pokémon. De repassar l'actualitat. Mos toca saber l'actualitat, correcte.
Ai, l'actualitat. Mira, mira. Això m'encanten totes aquestes visites d'estat viatges apostòlics, m'estic referint a la visita del papa, no només del papa, de cap d'estat, que sempre hi ha com molt de boato i tot això, no? O, però, fins i tot, la figura del papa ha transcendit no només, com deien en Sàudio, no només a les pàgines dels diaris, com una visita normal, diguéssim, que se m'entengui el terme normal. L'altre dia...
Una altra visita d'estat.
Sí, exacte. L'altre dia va fer un discurs al Congrés dels Diputats i, clar, ell ha sortit. El papa surt per la ràdio, per la tele, pels diaris, per les pàgines de societat, per les pàgines de política, en les pàgines d'internacional. Vull dir... aquest dies ho està agafant tot. I fins i tot també les revistes del COC, aquesta setmana, Margalida, se fan ressò d'aquesta visita.
Les portades són...
Totes excepte una.
Totes excepte una. Totes excepte la revista 10 Minutos. Que la revista 10 Minutos du en portada el torero Roca Rey.
I la teva amiga.
I la meva amiga de Pamplona,
Natana
Rivera. Lectura, si
jo
vols...
Jo aquest cap de setmana seré a Casa Pradina.
Ah, i...
De Natana.
Ah, sí?
Sí.
Ah!
Ja t'ho diré.
Bandido, bandido. Fas una escapadeta, així m'agrada. Crec que la revista que ha tingut més ull ha estat la revista Lectures. Per què? Perquè ha esperat el darrer moment a triar una imatge del papa ja a Barcelona. És a dir, tot aquest cap de setmana passat hem viscut les imatges del papa a Madrid.
També perquè Lectures s'ha dit a Barcelona.
Sí, però és la que més pegada va en l'actualitat, diguéssim.
Amb això sí que en tu.
Hem esperat ahir que el papa passés per allà o... bueno. I ha posat una imatge de la Sagrada Família i del Papa Lleó passant per allà. El Papa Lleó nace història en su visita a Espanya, diu la revista Hola. Històrica visita del Papa Lleó en 14, revista Semana. España se echa a la calle para recibir al pontífice. Revista Lectura, la histórica visita del Papa. I també a la revista 10 Minutos, una finestreta. Fixeu-vos quina concepció més diferent, no? Demostra una mateixa visita. Ells han triat, els companys de 10 Minutos, no s'olvida de los más desfavorecidos en su visita a Madrid. Va estar a un esdeveniment en Jean de Càritas diocesana i bé, va tenir una petita trobada amb gent. Avui també ha estat a la presó de Brians, a Barcelona, i ha pogut sentir testimonis de tot això. Això és el que hem vist, Margalida, Xisco, però també hi ha moltes coses que no hem pogut veure. Vos recordeu fa mesos quan es va anunciar la visita del papa, sí, que vendria aquí? Ai, pot ser que coincideix amb en Bad Bunny. Se reuniran,
sí,
no?
Sí, que sí,
la
no.
Gent deia, no, impossible, com pot ser això? Bé, es van reunir finalment.
Sí.
Ahir de matí un poquet. Un
momentet.
A l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. Només hi havia un fotògraf oficial, i era el del Vaticà.
Per això no han transcendit les imatges.
Encara no han transcendit. El que diu el Vaticà és que estan esperant el millor moment que trobin per treure aquesta imatge. Hem de recordar que des de fa uns mesos, diria jo, un parell d'anys, en Bad Bunny s'ha consolidat com un dels grans fenòmens de la música mundial, no? Bé, és un poc de líder a líder, cadascú sí.
En àmbits
seu.
Molt diferents, però...
En sí. Àmbits molt diferents, però és vera que...
Però multitudinaris els dos.
Exacte. Exacte. Què tenen en comú? Que saben
que
concentrar en moltíssima de gent. I jo crec que tots dos som molt conscients de que això ho han d'aprofitar.
He pensat tant en Sorrentino aquests dies.
Bueno, és que... gràcies. Perquè que si se pone la muceta, que si se quita la muceta, que lo vermell, que lo blanc, que tota aquesta estètica com sorrentiniana, que és... Sembla que estàs mirant una pel·lícula seva. Per cert...
Però és que si qualque cosa transmet aquesta visita del papa és precisament aquesta estètica.
és una cosa, sí, que és impossible no quedar-te mirant, no? Uh-huh. Perquè té, la imatge, la plàstica, té una força molt important. Uh-huh. Xerrant de Bad Bunny i xerrant del Papa, idò. No, Leonor i Sofia, l'altre dia...
Que ells sí que ho han fet tot.
Elles han anat.
Elles han anat per tot.
Sí. I, a més, això també és un petit canvi en la política de comunicació de la Casa Real. L'altre dia van sortir unes imatges casolanes de gent que estava al concert d'en Bad Bunny, uh-huh, i varen veure que hi eren la princesa Leonor i l'infanta Sofia amb unes amigues al concert, la veritat, com molt naturals i tal. La gent que les ha criticat tant...
Per què els han de criticar?
La gent les ha criticat molt per anar totes de negre...
El primer dia.
Era el protocol qui ho marcava, vull dir... Escolta, són nines de 20 anys, són joves de 20 anys.
El protocol deia negre o fosc?
Era fosc, com el dia que va anar al Congrés dels Diputats, era fosc també, no és obligatori.
Manco Letícia, que podia anar de blanc.
Com a reina catòlica, mm-hmm, sí.
Només
sí,
hi ha 5 dones que poden anar de blanc davant el papa.
Ai, a tu t'agradaria anar de blanc davant el papa, així és com a Nadal?
No especialment.
T'agradaria posar-te una mosseta per damunt?
Tampoc a dir, no m'ha cridat mai a mi aquest tema, però et cert que contrastava moltíssim, sí, dona Letícia, sobretot amb aquell primer vestit que va dur a sa primera aparició.
Meravellosa, per cert.
Que
sí, graciosa,
era una fantasy. Mm.
Sí, he llegit que li havien tret un poquet més de vol, se diu així,
sí?
Perquè semblés més...
Règia.
Més règia, mm-hmm, exactament.
Era preciós.
Aquest vestit se'l va posar a la visita d'estat que varen fer a Egipte fa uns mesos, mm-hmm, que va triar tot un armari quasi de blanc, que són una passada. I una cosa que jo, escolta, no puc amb aquestes històries. Jo sé que tots ho faríem, tots ho haguessin fet. Si jo, ma mare, me diu, demana-me un rosari del papa, encara que no te'n doni, jo sé que li demanaria. Però l'altre dia, quan la reina Sofia, que molta de gent es demanava on està la reina Sofia, no? Perquè només van els reis i les seves filles a rebre el papa i tot això. Bé, la reina Sofia va tenir una part amb el papa, li va acompanyar a la catedral de l'Almudena, i abans d'aquesta visita es van reunir com en una visita privada també amb la infanta Elena, la infanta Cristina, una de les filles de la infanta Elena i dos fills de la infanta Cristina. La Casa Real no ha compartit cap imatge de les infantes.
Ah, d'acord.
De les infantes. En les seves plataformes ha penjat imatges de la visita, òbviament, de la reina Sofia, uh-huh, i de la trobada entre tots dos. Però...
No han mesclat...
No volen mesclar als canals oficials, no. Uh-huh. Mai ho mesclen, tot i que han de recordar que encara que no se considerin família real, perquè han reduït el nucli als 4 més la reina Sofia, tant Cristina com Elena són a la línia de successió, el tro. Uh-huh. És a dir, és aquesta manera de com equilibrem aquesta imatge, haguem passat tot el que sabem, que ha passat. No?
I saber tot és que qualcú va demanar rosaris.
La infanta Cristina va demanar rosaris. Quan se n'anaven, els hi va regalar. Bé, si vos fixeu les imatges, per exemple, el papa, sempre que es troba amb qualcú o una visita, li dona un detallet, no? Que habitualment sol ser un rosari. I la infanta Cristina, quan el papa ja s'havia donat la volta, li va dir santidad, me puede dar 3 más? Jo no ho sé. M'ha fet un poc de vergonya, què vol que te digui?
Home, el papa deu estar acostumat a que li demanin.
Sí, això és vera. I jo també, jo pensant, personalment també li demanaria, perquè si ma mare diu, tu no te'n vas d'allà,
és un rosari. Tu creus que Iñaki Urdangarín ni de guerra que la qualcun de rosari?
Jo he fet comptes i he dit, mem, per qui serien?
No aquests, dit d'altres, però si després li podia cantar aquella cançó de María Dolores Pradera, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás.
No.
Lo tuyo te lo llevo cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más. És que m'encantaria.
Sí, a jo també. Jo m'he fet les meves càbales i he dit, bé, un serà pel rei Joan Carles, òbviament, i un altre pels dos fills. Però
en té més de dos, té quatre fills,
sí, l'infanta. Té quatre fills,
que
no
estàs,
sabem.
Que estàs donant a entendre que l'infanta Cristina ha fet qualque fibord i no, i no els hi ha duit un rosari. Els obliga a compartir-lo.
Pot ser. Escolta, això no ho sabeu.
Que seria una exclusiva, no.
Vas imaginar. Atenció, avui, el que passarà a la Sagrada Família, uh-huh. I tinc molt interès en saber, Margalida Xisco, com serà la visita a Canàries a partir de demà. Uh-huh. Anirà al Porto d'Arguineguín.
No sé com no està esclatat, esgotat, sí. El papa amb aquesta gent de
m'interessa
Catamuto.
Molt com... Bé, que se m'entengui, eh? Quin escenari... És el Porto d'Arguineguín, el escenari que han triat, però uh-huh. Com serà les imatges que distribueixi? Com serà l'esdeveniment en general? Uh-huh. Perquè, bé, jo crec que encara que hem vist unes imatges precioses de tots els actes que s'ha fet, que s'han fet amb motiu de la visita del papa, crec que aquest és la de més calat polític, jo diria que per damunt el discurs que va donar l'altre dia al Congrés dels Diputats, que diu, ell va dir, en començar el seu discurs, que donava aquest discurs i feia aquesta visita com a bispo de Roma, no com a cap de l'estat del Vaticà. No ho sé. No tinc molt clar si aquest... Bé, si aquesta visita, tot i que mos van dir que era apostòlica, no és més política. Supos que té de ses dues bandes, no? Uh-huh. I res, que me crida molt l'atenció veure imatges que no puguis llevar els ulls, no? No te puguis fixar en una altra cosa que no sigui aquesta estètica de la que xerràvem abans. Xisco, què trobes?
No, és cert,
tu ho estàs seguint?
Que estèticament és molt interessant, és molt... I jo cada dia repàs una mica allò que ha anat d'ací a es dia. Tothom compara sobretot l'espectacle que es va fer a Madrid per al papa comparat amb el que es va fer a Barcelona. Dues maneres d'entendre sa vida i ses visites d'un papa.
Bueno, en el final es veu que les xarxes sí que han llegit aquests dies, no? Sobretot des que va anar a Barcelona, de, oi, que diferència Madrid tan bonito i Barcelona, que parece que pobreja. Escolta,
No,
crec que són polèmiques,
estimada,
tan inútils.
És al revés, tothom està lloant l'espectacle de Barcelona, que diuen que se nota que Barcelona ja ha organitzat uns Jocs Olímpics i que entenen aquests espectacles de gran format, allò que volen mostrar al món, i que la de Madrid va ser una mica una mena de pastitxa, mescla de coses d'en Cristian Gálvez amb sa dona, los Manolos fent una relació de futbol, cantants que anaven entrant un darrere l'altre, intentant quedar bé davant del papa... És a dir, tot una mica complicat. Jo no vaig entendre l'actuació d'Ana Conxita, ho he d'admetre, i llavors en Bustamante, en Diana Navarro, que recordem va actuar aquí fa dos anys per a Ciutat de Palma, i en Daniel Díez, que troc que tenen molt bona veu, l'actuació de tots tres l'haguessin hagut d'assajar una micona més. Ho dic perquè hi havia molt de bel i poc sentiment, no sé com explicar-t'ho.
Sí.
I me va costar molt seguir aquella celebració.
Ja t'entenc, de totes maneres.
El paper allà amb una cara de circumstàncies. Me recordava una mica quan el príncep de Gales anava en Lady Diana al Celsia, que ens enviaven a fer de representants de la Commonwealth, que ja saps que Anglaterra... Bé, Guayo Muni, Regne Unit, és molt... La reina, era la reina de la Commonwealth, hi havia com molt de països exòtics, i era quan veies en el rei, bé, ara Carles III, ballant, desfressat, amb vestit típic, i amb aquelles caruses que posava el rei, o aleshores príncep, m'ha recordat una mica el papa, que no sabia quina cara posar davant el gol de la iglesia. Hi ha hagut una sèrie d'escenes complicades de pair.
Bé, no sé, ha hagut moltes crítiques de l'esdeveniment de l'estadio Santiago Bernabéu, però crec que són més com una crítica, més que les fan a les xarxes socials i coses així. De totes maneres, preparar tots aquests esdeveniments amb tanta de gent, amb una seguretat que te pots morir, perquè només està ell, és la gent, és representants polítics de tots els puestos, és a dir, jo crec que estem donant una molt bona imatge internacional al Mancon.
I què ha passat avui cap vespre, ara que parlam de xiu-xius, una mallorquina, Ana Maria Escales,
sí.
Previ Ciutat de Palma, també de novel·la, però músic també de professió, serà a la Sagrada Família cantant per el Papa.
Havien dit que hi seria anar a Rosalia. Havia aquest xup-xup.
Ahir, sí, en els Lluís Companys, però en el final... Que te dic una cosa, en Rosalia...
Almenys si se reuneix amb ella.
A lo millor se reuniran, però jo trobo que Ina Rosalia va perdre una oportunitat d'or, ja que torna a posar de moda aquesta espiritualitat, aquest retrobar-se una mica amb aquella cosa menys terrenal, ja que ha fet els looks que li costava anar a cantar a memòria davant del Papa.
Pot ser,
jo entenc que la Perla no...
Bueno, però, una perlica però, davant d'espada.
Però Bergain, o relíquia, o memòria, aquestes tres, jo hauria d'estar feliç.
Raquel, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una pausa. I hem de parlar amb Tàrbena, que allà salen. Ara els escoltaràs.
Jo amb aquest.
IB3 Ràdio és diversió. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre o...? Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest cap de setmana passat a Tàrbena, a la Marina Baixa Valenciana, se va celebrar la festa d'Esparlar de Sa, en la qual reivindiquen el parlar salat.
Te canta en verticle salat, perquè si això te passa, te sentis com a casa. Que facis memòria de que nostre és teu i meu, que un és poc i tres són massa. Te cant perquè facis memòria.
Va ser dissabte quan Tàrbena, la Marina Baixa, va celebrar la festa d'Esparlar de Sa, una celebració de reivindicació de la seva singularitat lingüística que ve del repoblament mallorquí de fa 4 segles, concretament del segle XVII, i que continua sent motiu d'orgull i d'identitat.
I nosaltres en volem parlar amb en Joan Lluís Monjo, organitzador d'aquesta festa d'Esparlar de Sa, però també investigador i president del Centre d'Estudis de la Repoblació Mallorquina. Com estàu, Joan Lluís? Benvingut.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Estic molt content que hagi contactat amb vosaltres.
Home, 4 segles després que encara puguem parlar amb salat amb altres, és tot un honor.
Sí, és una... És una singularitat històrica i també, per què no, és com un miracle.
És un miracle, ja ho veus. Sí, quantes persones utilitzeu l'article salat ara mateix, més o manco Tàrbena?
Bé, seria mal de comptar. Tu pensa que en ascens som un poble que té uns 600 habitants, però clar... No tothom, els que s'han sentat a Tàrbena parla ni vol manco en català, i també hi ha gent que parla en Tarbener i viu fora. Caldria fer un compte d'això, però podien dir que som menys de 1.000 persones, podien dir.
Menys de 1.000. Com és estar bené?
Estar bené és un valencià que té reminiscències mallorquines. Dins del context valencià crida molt l'atenció, però, clar, per un mallorquí pot ser... sonaria com un valencià normal.
Sí, llevat de que això feis un pot d'article salat en determinades paraules, i també que li deies la festa d'esparlar de sa. Això ho feis cada any?
Sí, això és una... És una proposta que va començar l'any 2016 i ha anat aguantant, la veritat. Va començar com una festa d'escola perquè es volia reivindicar aquest parlar dins del context d'escola, però a poc a poc ha anat fent-se més per altres edats, perquè la festa... És un acte per donar els premis d'un concurs literari a Tarbener.
Oh, vaja, molt bé.
Sí, sí, sí.
Quines coses, que bé. Sí. Digues, no, perdona.
No, no, que és això. La idea és que hi haguera com un espai perquè hi haguera una reflexió sobre el parlar, que s'escriguera en un Tarbener entre... normatiu en elements autòctons i perquè es recuperassin formes antigues, genuïnes, i perquè hi haguera com un diàleg intergeneracional.
I va venir amb Felimonà, Normanó, que l'he vist.
Sí, enguany vam tindre una visita de luxe del programa Web Com Anar.
Sí? Que bé, ho veurem aviat i vetres televisió com va anar aquest reportatge, sí. Aquesta trobada entre Tàrbena i Mallorca. Moltíssimes gràcies i que puguem seguir xerrant. Joan Lluís Monjo, una ferrada.
Bo, gràcies a vosaltres, que vos en recordeu d'aquest puntet de la península que encara...
Que sí. Gràcies. Adéu, gràcies. Mallorca.